Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lleure en aquest matí de diumenge, dia 16 d'abril del 2023. Queden un instant, 5 minuts mal comptats perquè surti el sol per Cadaqués en un dia que no es pondrà fins a 2:15 de 9 de la nit per al canal, altra punta de Catalunya. Pel que fa al temps, de seguida ens explica el Martí Oliveres, però és un diumenge encara amb vent fort fins al migdia, al Pirineu i també a l'Alt Empordà, a la resta, més tranquil·litat amb sol, alguns núvols poc importants, ambient fred ara, càlid cap a l'hora de dinar, màximes de 20-25 graus. I ara de seguida que comentarem les qüestions meteorològiques són importants també per les ventades, per la falta de pluja, tenint en compte que tenim un incendi important a la línia entre Catalunya i l'Aragó, la franja que crema des d'ahir a la tarda amb unes flames que van arrencar, sembla, per culpa d'una línia elèctrica maquinensa i que han passat amb el fort vent cap a l'altra banda de la franja fins a la Granja d'Escarp, fins a Seròs, al Segrià, i ja s'han cremat centenars d'hectàrees. De seguida hi posarem els peus per, en fi, explicar-vos quina és l'última hora, tot i que les previsions dels bombers no eren negatives a aquesta hora del matí. En un cap de setmana que alertàvem de nou de l'alt risc d'incendis que es preveien al país, i recordem que només estem a mitjans d'abril, cosa que fa temps uns mesos certament delicats. En parlarem quan precisament falta avui una setmana per Sant Jordi i les previsions fan ser optimistes al sector, tant des del punt de vista meteorològic, aquí és optimisme econòmic, encara és d'hora, però no sembla que hi hagi d'haver-hi un dia plujós per Sant Jordi, però sobretot com ha estat d'ànim. Sembla que el sector, des del punt de vista industrial, econòmic, pot funcionar en un Sant Jordi de molta compra. En parlarem de tot plegat en un dia que avui ens ve a visitar un dels millors còmics d'Espanya, Berto Romero, a les 11 del matí, plat estrella per presentar el seu espectacle al Coliseum, que es diu Lo Nunca Visto, i que serà fins a mitjans de maig. Farem embalat avui també, i també Llucia Ramis, Carlos Zanón, Albert Pla, a última hora, i Xinoxano, ens aproparem a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, 7:03, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, els esports del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit hi ha tirada una quarantena de dotacions dels bombers que continuen treballant per intentar controlar aquest incendi que us dèiem a la franja. El foc hi ha arrasat unes 600 hectàrees, d'aquestes 250 al Segrià, en aquest cas estem parlant dels municipis de la Granja d'Escarp i de Seròs, i la resta maquinensa, la part aragonesa, que és on va començar ahir a la tarda. Després d'unes primeres hores complicades per culpa del vent, els bombers han pogut avançar aquesta nit en tasques d'extinció i sembla que haurien aturat un dels flancs que s'adreçava cap als pobles del Matret i de Maials. Última hora des del centre de comandament, Julien Andrés, bon dia.
Bon dia. De fet, aquest era el primer objectiu de la nit, aturar el cap de l'incendi per evitar que el foc hagués avançat a una zona de difícil accés i amb un potencial de 3.000 hectàrees. Ara els treballs es centren en el segon objectiu, que és acabar d'aturar el flanc esquerre, ja que no està del tot tancat. En tot cas, per aconseguir-ho, avui es gaudirà del suport de les unitats aèries on ahir pel vent no van poder volar. Pel que fa al flanc dret, és el que toca ja en zona aragonesa, i ja en el dia d'ahir no preocupava per la poca projecció, ja que hi ha zona cremada i el riu. A tot això, en una hora aproximadament, hi ha prevista una reunió dels comandaments que hi treballen sobre el terreny i es valorarà si es pot donar per estabilitzat o no.
Veurem, doncs. Sembla que hi ha bones perspectives al llarg del dia d'avui. Gràcies, Julen. Fins ara.
Fins ara.
Des del punt de vista meteorològic, Martí, ha de bufar-hi vent en aquesta zona o no?
No, ha d'anar a la baixa ja aquest vent al Pla de Lleida. La humitat és alta, venim d'una nit molt favorable en aquest sentit. Temperatures baixes, humitat relativa ja del 60-70%, fins i tot més en alguna zona ja de la franja de Ponent. I aquest vent que s'ha de mantenir feble, en tot cas moderat, cap al migdia. Però res a veure ja amb les ventades d'ahir.
Mentrestant, el país viu encara en una situació de sequera important. Avui hi ha algunes dades que, per exemple, publica La Vanguardia al voltant de les previsions que fan els, no només els meteoròlegs, sinó també els experts que analitzen la situació de la sequera, que no són gens favorables. I en aquest context, atenció, que La Vanguardia també explica que la Comissió Europea ha amonestat el govern de la Generalitat pel retard en els seus plans de gestió de l'aigua. Ho llegiu avui en portada. La Comissió Europea ha obert un expedient a Espanya pels incompliments que hi ha a Catalunya, Andalusia i Canàries. És un document que Brussel·les havia de tenir a finals del 2022, de l'any passat, i que en el cas català ha d'incloure tota la planificació hidrològica de les conques internes per al període acabat de 2022 a 2027, i no s'ha entregat.
Sí, la comissió ha advertit al govern espanyol, que ja ha traslladat l'avís a la Generalitat. Si el govern no s'afanya en aprovar aquesta planificació i enviar-la a Europa, podria obrir un expedient sancionador. Si això passa, el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, amenaça en declaracions al diari que les repercussions de la sanció serien, doncs, aplicades als territoris incomplidors. Fonts del govern apunten que el pla de gestió està en la fase final de tramitació i que preveuen que s'aprovi a la segona quinzena de juny. Entre les previsions d'aquest pla, doncs, hi ha la desalinitzadora de Blanes, començar els estudis per fer-ne un altre al pantà de Foix, a Cubelles, i fer 25 plantes regeneradores d'aigua depurada.
Mentrestant, una altra de les zones de l'Estat que pateix més sequera és Andalusia. Allà la vicepresidenta i ministra per la Transició Ecològica, Teresa Rivera, carrega avui en una entrevista al País contra el govern andalús, després que aquesta setmana PP i Vox van començar a tramitar una llei que pretén la legitimar els regadius il·legals a l'entorn del Parc Natural de Doñana.
Rivera diu que és una enganyifa dels dos partits que governen i que volen generar falses expectatives en els veïns que esperen treure aigua dels pous il·legals que hi ha a la zona. Assegura que mai hi haurà aquesta aigua. És més, diu que el govern espanyol tancarà totes aquestes fonts. I pel que fa als pous legals, assegura que en 2 anys no n'hi haurà cap d'oberta a Doñana.
I mentre s'accelera la cursa de cara a les eleccions del 28 de maig, les desavinences entre Podem i Sumar continuen i es personalitzen més que mai entre Pablo Iglesias i Yolanda Díaz.
Ahir Iglesias va tornar a estendre la mà a Díaz, però per anar junts a les eleccions, però deixant caure un retret.
Reivindicar que Podemos es condición de posibilidad para la transformación de este país y seguir tendiendo la mano a pesar de los insultos, de los ninguneos y de los desprecios, porque hay algo mucho más importante que la dignidad de toda esta militancia, poder seguir transformando este país.
I Yolanda Díaz tampoc es talla a l'hora de carregar contra Iglesias. En una entrevista que s'emetrà avui al programa de Lo de Évole, de La Sexta, la líder de Sumar acusa de no voler posar-se d'acord.
Yo no quiero eso. Es que no sé cómo decirlo ya.
Pero ahora mismo están en esta situación.
Dos no acuerdan si uno no quiere. Si tú pides la unidad a torta limpia, a tu electorado lo estás deprimiendo. Y luego da igual que te des la mano.
I assegura que no entén l'actitud de Podem, que Podem ha adoptat fins ara.
En el dia que avui, llegint la premsa, la relació entre els dos líders i les dues formacions sembla ara mateix, Víctor Vives, irreconciliable.
A La Vanguardia, Enric Julián escriu: la manera com Sumar i Podem estan gestionant les diferències porta de manera inevitable la trencadissa. No hi ha marxa enrere. David Mirolara també es pregunta si estem assistint al final de Podem. Apunta que la diputada asturiana Núria Rodríguez ha estat la primera plegada al partit per l'enfrontament amb Díaz i insinua que en podrien venir més. L'ABC assenyala que Díaz viatja ara a Nova York per presumir a l'ONU dels seus programes socials, mentre els qui la van encimballar, en referència a Iglesias, miren de sobreviure a l'hivern electoral abandonats a la seva sort. A La Razón, Pedro Narváez diu: Iglesias i Díaz només coincideixen en la cursileria de fons. Ara el que es porta és demanar la unitat, però perquè s'hi acoplin els altres. I al País, la vinyeta de Peridis mostra un Iglesias damunt d'un cotxe morat, amb les rodes quadrades, amb un punyal a la mà, diu a Yolanda Díaz: prou insults, unitat i entrega la documentació. I ella li respon amb uns versos de la ranxera No me amenaces. Què passa amb tu, tio? Estàs que te vas i no te has ido.
I de l'àmbit internacional, preocupació pels enfrontaments entre l'exèrcit i forces paramilitars al Sudan, que hi han deixat desenes de morts. Hi ha molta confusió. Alguns mitjans parlen d'una trentena de víctimes i d'altres de gairebé el doble.
És la pitjor escalada de violència al país dels últims anys. Els grups armats van prendre el control ahir del Palau Presidencial i també de l'aeroport més gran del país, el de Khartoum. Els enfrontaments entre els dos bàndols van provocar escenes de pànic entre la població. Mentrestant, la comunitat internacional demana posar fi la violència. Ahir el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, va fer una crida a la calma i va demanar obrir la via del diàleg.
Mentrestant, els pirates informàtics que van atacar l'Hospital Clínic de Barcelona han tornat a publicar dades confidencials. Ho avançava la periodista del País, Rebeca Carranco. En aquest cas, a més d'oferir les dades, Ransom House facilita detalls de com descarregar-se aquesta informació sense deixar rastre. Els lladres de dades ja havien amenaçat a publicar més informació confidencial després de no rebre els diners que demanaven i que els Mossos bloquegessin l'accés als servidors on havien penjat més de 3 gigas de dades mèdiques robades. Les 7 i 10 minuts, mentrestant, Rosalía marca una altra casella en la seva carrera com a gran artista internacional.
Rosalía, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y yo vengo de Barcelona. Ajá, por eso es muy especial estar tocando hoy aquí en este escenario.
Fa poc més d'una hora que la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha triomfat a l'escenari principal de Coachella, a Califòrnia, un dels festivals més multitudinaris del planeta. I ho ha fet, evidentment, a rima de Motomami, la cantant que es va convertir el 2019 en la primera catalana que actuava a Coachella, ahir en la primera en fer-ho com a cap de cartell, concert farcit de grans èxits en què també hi ha actuat Raúl Alejandro.
Sí, la seva ha estat una de les actuacions més aclamades d'aquesta segona jornada del festival, per on passen cada dia més de 120.000 persones. Rosalía ha agafat el relleu a la britànica Charlie XCX i ha encetat el concert amb dos dels hits del seu Motomami, Saoko i Bizcochito. Un dels moments més esperat per molts dels seus seguidors ha estat quan Raúl Alejandro, que és també la seva parella, ha pujat a l'escenari. Amb ella ha cantat dos dels últims temes que han publicat plegats, Beso i Vampiros. Més enllà de Rosalía, per Coachella enguany també hi passen estrelles mundials com Bad Bunny, Frank Ocean o Calvin Harris.
Les 7 i 11 minuts, i pel que fa als esports, avui juga el Barça a partir d'un quart de 5 de la tarda al camp del Getafe, amb els blaugrana que poden donar un pas més cap al títol de Lliga. Falta de 10 jornades, són líders amb 10 punts ara respecte al Madrid, perquè ahir va guanyar, els blancs van guanyar el camp del Cádiz 0-2.
Sí, els va costar i fins avançada la segona part no van arribar els gols de Nacho i Asensio. Per tant, per tornar a tenir l'avantatge de 13 punts sobre els blancs, el Barça ha de guanyar i l'entrenador Xavi Hernández ho té clar. Perquè la Lliga no s'escapi, cal mantenir el nivell que els blaugranes han mostrat fins ara.
Estem en una situació privilegiada, ja ho vaig dir l'altre dia, amb una situació en Lliga que haguéssim firmat abans de la temporada, però l'hem de mantenir. Queden 10 partits, és el ruix final de la Lliga i és molt important. Necessitarem guanyar encara molts partits per aconseguir aquesta Lliga.
El Barça de les baixes de Pedri, Christensen, De Jong i Dembélé, i abans, recordem a un quart de cinc, abans d'aquest partit, jugarà el Girona, a les dues, a Montilivi contra l'Elx, el cué de la Lliga, i si guanya s'assegurarà acabar la jornada entre els 10 primers classificats. Ahir, a banda del Madrid, també va jugar l'Espanyol, que va perdre per 3-1 al camp del Betis i encadena la sisena derrota seguida dels blanquiblaus, que s'enfonsen una mica més en la zona de descens. De moment, la salvació és a 3 punts, i tot plegat, el dia que el Barça pot ser campió de la Lliga Femenina si el Madrid empata o perd al camp del Betis, després que ahir les blaugranes golegessin l'Atlètic de Madrid per 4-0.
D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de 8 del matí. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, més enllà de si bufa vent o no bufa vent a la zona de l'incendi, com es presenta el dia d'avui?
Doncs amb tranquil·litat, ja més tranquil, amb aquestes ventades més residuals fins al migdia, a l'Alt Empordà, la Tramuntana, el Pirineu, també aquest vent del nord que bufa amb força, sobretot als cims, i el mestral ja va afluixant a les Terres de l'Ebre, també en aquesta zona de ponent, per tant, condicions més favorables aquest diumenge, amb temperatura semblant o fins i tot una mica més alta al migdia, però amb fred ara de bon matí i tot plegat amb sol i quatre núvols poc importants.
Un minut i un quart de vuit.
Renfe disposa de trens d'alta velocitat per a tothom. Coneixes els trens Hablo de Renfe? Compra ja el teu bitllet des de 7 euros per viatjar entre Figueres, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix de l'alta velocitat de Renfe.
Renfe, el teu tren.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
El Drac, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cal.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Els Premis Drac.
La segona edició dels premis creats per Drac 1. Tots som un. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
18.206, 18206, de la sèrie 32032.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC, RAC, U, U.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
40 tallers, entrevistes...
I podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
S'estrena l'enèsim remake dels Tres Mosqueters i d'Artagnan. Els hereus de Dumas ja es freguen les mans perquè aquesta és una primera part i per Nadal vindrà la segona. Els drets de la propietat de l'obra original semblen eterns i hi ha mamella per estona. Ja sabeu, les proeses de Porthos, Aramis, Athos i d'Artagnan. Jo de petit em sabia els seus noms millor que els dels meus professors. La cosa va continuar amb els Mosqueperros, aquella sèrie de televisió basada en la mateixa argumentació. Aquí, els dibuixos animats van popularitzar la trama entre els boomers de finals dels 70 i principis dels 80. I sobre aquest guió m'agrada fer alguns comentaris. L'estrena d'aquest remei coincideix amb l'inici d'una campanya electoral que es fa més crua i dura a mesura que s'acosta la data. D'aquí a finals de maig veurem mossegades, espases creuades, insults sense més ni més, però no entre els dos pols de sempre, allò de la dreta i l'esquerra. Aquesta vegada hi són entre l'esquerra de l'esquerra. Ja sabeu, Podemos versus Sumar, el que és el mateix Pablo Iglesias versus Yolanda Díaz. Per quina raó aquesta esquerra s'esberla quan pot aconseguir una excel·lent posició en resultats? I això no és pas d'ara, no. Ha passat sempre. L'esquerra es fragmenta per generació espontània. Sembla que sigui el seu ADN. Hi ha qui busca explicació en agents externs que provoquen diferències en el si de les organitzacions. Atenció! De la coincidència amb l'estrena dels Mosqueters se'n poden treure conclusions. Podem veure res en el conspirador Richelieu? Milady de Winter suma males arts captivadores? Caldrà seguir-ho. Catalunya, tu, a la teva!
A El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. Els del Via Lliure ens encanta veure món i creuar fronteres. Ho hem fet en les últimes temporades i aquest any buscant nous horitzons i reptes. I de fet, aprofitant una efemèride com és el 150è aniversari de la publicació de La Volta al Món en 80 dies, això és Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
En 80 llibres. I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge la proposta és la lectura... ara que ens estem acostant a Sant Jordi, d'aquí una setmana, la lectura d'una novel·la, d'un llibre, que ens traslladi directament a un país diferent. Què tal, Víctor Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui anem a l'etapa ja 63 del viatge. Ens havíem quedat, ahir va ser Bolívia, l'Amèrica Llatina. Avui anem fins on?
Cap a Irlanda.
Està complicat, perquè Irlanda, per ser tan petit com a, sí, com a país, té una tradició novel·lística i, en fi, i en general del gremi bastant considerable. Música, per tant, folklòrica, a través de quin llibre, dels moltíssims que hi haurien,
mira,
podem viatjar fins a Irlanda?
Hem escollit una autora més recent, més nova, és Claire Keegan, i la novel·la es diu Tres llums. Ella és una autora premiada, una autora irlandesa de relats i novel·les curtes. Va néixer el 68 en una família rural i catòlica. Amb 17 anys se'n van estudiar als Estats Units, a Filologia Anglesa i Ciències Polítiques. I quan va tornar al seu país, a inicis dels 90, es va topar amb un context de crisi i una desocupació disparada. Ella mateixa es va trobar a l'atur i va ser aleshores quan va decidir començar a escriure els primers contes. La protagonista d'aquest Tres llums és una nena d'una família nombrosa a la Irlanda rural que, quan els seus pares estan a punt de tenir una altra criatura, l'envien a viure unes setmanes amb una parella d'acollida. La nena, de qui no sabem el nom, no es diu en cap moment, és molt callada, molt observadora, i mentre ajuden les feines de casa i del camp, de mica es va adaptant a una vida amb més comoditats, encara que siguin poques, que les que havia conegut fins ara. Mentrestant, en paral·lel, va agafant afecte per la parella. En aquestes, però, un bon dia descobreix per accident que li estan amagant un secret dolorós del passat.
Aquesta obra, el llibre Tres llums, és on es basa la pel·lícula que ja vam parlar en el seu dia, que va encantar els pantalleros, que és The Quiet Girl. En tot cas, sense revelar més detalls de l'argument, és veritat que és una història que ens porta a la Irlanda interior.
Mira, un marc que l'autora coneix molt bé, de fet l'acció arrenca en el mateix comtat on ella va néixer. El relat parla de la vida dura de les famílies camperoles que han de fer front a la sequera i a l'encariment de certs productes. En concret, temporalment, es situa a principis dels anys 80, quan existia encara la Comunitat Econòmica Europea. De passada, també s'esmenta la mort d'un vaguista, i això fa referència a una protesta a Irlanda del Nord, un punt clau de la història del procés de pau a l'Ulster. Hi havia un seguit de presos republicans que es van declarar en vaga de fam, i això va marcar un punt d'inflexió en aquest procés de pau. Per tant, el conflicte nord-irlandès també present, encara que sigui com a taló de fons, en aquest llibre.
Doncs avui viatja fins a Irlanda a través de Tres llums, la novel·la de Claire Keegan, on es van basar per fer la pel·lícula The Quiet Girl. Això és el punt avui de la nostra volta al món literari, que podeu recuperar, si no heu tingut temps de prendre nota, si us ha interessat, a través del Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Hola, bon dia. Me dic Joan i us envio aquest so des dels ametllers florits de la petita Califòrnia. Podeu sentir com cauen les flors? Podeu sentir? És un espectacle majestuós.
Doncs aquest és el so que ens arriba des de la petita Califòrnia, com denomina Castelldans, les Garrigues, el Joan, amb aquestes flors dels ametllers que cauen amb el vent, aquests camps florits, que en fi, que ja són imatge icònica del nostre país en època primaveral. Li donem les gràcies al nostre oient també per la contribució que fa al col·laix sonor dels caps de setmana dels nostres oients. Si voleu fer-ho, si voleu també participar-hi vosaltres, és molt fàcil. Senzillament penseu quin és el so que defineix els vostres caps de setmana. Pot ser una brisa com aquesta que sentíem, però pot ser qualsevol altre. altre so al vostre carrer, o un àpat amb amics, o una estada en algun lloc mentre esteu intentant descansar del cap de setmana, doncs ens ho enregistreu, ens ho feu arribar a través del telèfon mòbil amb una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu. El WhatsApp és el 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 16 d'abril, farem una reculada musical. Fins a quin dia 16 d'abril?
El de fa 10 anys.
El dos devia mordar quan ha sortit. Tres a rampell. No ho admetràs, però et veus en el mirall de l'ascensor i et trobes de l'altra banda del carrer. Sobre un motor accelerant, sobre el pont de la Vallcana. Que soni un rock and roll, que baixin les persianes, tots els comerciants.
10 anys, eh? 10 anys de Teresa Rampell.
10 anys de Teresa Rampell i 10 anys del disc Atletes baixin de l'escenari. Es va publicar un 16 d'abril de l'any 2013.
Hosti, Manel,
fa 4 dies,
per favor.
Fa 4
bueno,
dies del 16 d'abril de l'any 2013.
Pensava que feia menys, eh? O sigui que tu mateixa.
Ha passat ràpid. Bé, Manel, el grup Manel és molt conegut, no?, per l'ús de l'ukelele.
En els primers discos, sí.
Exacte, sobretot en el primer i el segon. Aquest tercer disc, aquest que avui commemorem, és bastant reconegut com per ser el primer en què el comencen a deixar en el que comencen a deixar de banda i se'n van més cap a l'estil pop-rock. Jo crec que Teresa Rampell, la cançó que estem sentint...
I electrònic, també, fins i tot.
Exacte. I això, i Teresa Rampell, precisament, és una cançó en què aquest estil pop-rock, electrònic, folk, s'hi coneix.
L'amor ja es va propagant com un incendi forestal. Teresa Rampell, avui l'amor per fi retorna a la ciutat. Venina decidida entre
villars. RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
continguts, imatges, xarxes socials...
passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
El compte enrere per la Lliga ja està activat. Aquest diumenge, 1:45, Getafe-Barça. A RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
arribats a aquesta hora del matí, que ja sabeu que és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que en fi, que tot just s'estan començant a despertar i diuen, home, ja és hora de llevar-se, i encara poden estirar una miqueta més des de l'interior del llit, intempestiva per tots aquells que han allargat la nit inusitadament i que es troben tot just ara en retirant-se cap a casa. Doncs bé, és aquesta hora entre plàcida i intempestiva la que ens agrada desplaçar-nos en un raconet especial pel Via Lliure, com és el Basar de les Sorpreses. Ja sabeu que aquest és un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda que no hem volgut revelar mai, després de molts i molts anys, i continuarem fent-ho així, per allunyar la zona, l'espai, el carrer, els veïns i fins i tot el propi negoci de les mirades dels guiris i dels instagramers i dels influencers diversos. Doncs bé, continua estant en l'anonimat d'un mapa geogràfic del nostre país, i al final d'aquest carreró, sense massa interès exterior, arquitectònic, artístic, hi ha un edifici, i al darrere de la seva porta és allà on s'amaga una quantitat indecent, ingent, de meravelles. És el Basar de les Sorpreses, i allà hi ha, com sempre, l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
No
com a tots?
No t'has sentit perseguit alguna vegada quan et desplaces amb el teu cotxe per gent que vol descobrir exactament on és la ubicació?
Doncs mira, ara que ho dius, sí que alguna vegada he observat que a través del retrovisor hi ha alguna mirada així una mica encorregida, però vaja, em sembla que... A veure, com que tampoc no m'adono massa d'aquestes coses, també no...
I com que el Beorlegui Express no crida l'atenció quan et desplaces.
Sí, perquè no és que sigui un vehicle precisament massa discret, vull dir que les coses com siguin, però mira, la veritat és que potser la gent, mira, tampoc ni para. És que en el fons ara, què crida l'atenció? Vull dir que...
Ja, això
no sé que estigui... Sí o no, és que hi ha un moment en què tothom fa el que vol, que també està molt bé, vull dir que escolta, vas amb aquest cotxe, doncs escolta, tu mateix.
Exacte, fes el que vulguis. Beorlegui, què t'anava a dir? Que queda només una setmana per Sant Jordi, ja,
Sí, tu, la setmana que ve.
Com has passat? Sí, diumenge la setmana que ve, per cert, programa especial com és habitual a RAC1 i el Via Lliure, que evidentment des de les 10 del matí serem al Palau Robert, amb una pila de convidats i una pila d'actuacions musicals i celebrant el dia del llibre, de la rosa, el dia de l'amor català, en fi, el que vosaltres vulgueu.
Quina
és un gran dia per als que sou també com tu, i ho sé perquè ho hem parlat una pila de vegades, amants de la literatura i de la lectura. És un dia important també.
Pensa que, a més, jo he anat a al meu llibre particular, que és l'Esteve de la Llar del Llibre de Sabadell,
sí.
Que fa dies que... Escolta, i m'ha comentat que, bueno, és que hi ha moltíssimes ganes de literatura i de llibres,
Molt.
Que no donen l'abast, vull dir, escolta, que estan allà com desbordats, I dic, ostres, però si em falten encara dues setmanes. És igual, la gent ja va remenant, ja va triant, ja va una mica apartant els llibres, perquè sap que el dia 23 d'abril, no sé que tinguis l'idea molt clara de quin títol vols, escolta, oblida't d'anar preguntant, i aquest llibre...
És que és un perill.
Jo me'n recordo un títol que... Com a... Hi havia la paraula habitació, però no me'n recordo la paraula...
És maco.
Has d'anar molt a preu fet,
És maco passejar, però pretendre decidir a última hora què és el llibre...
Ostres, és
arriscat,
clares,
És arriscat. En tot cas, Albert, escolta'm, més enllà d'aquesta qüestió, com tenim el tema de les cartes, com tenim les relacions...
Com es deien ara?
Epistolars, gràcies.
Sí, van arribant, però vaja, tampoc ara, sí, d'acord que encara estem a novembre.
No comencis,
Novembre, a principis
no,
de desembre.
No, ja estem a desembre,
però
no?
Però pensa que, sí, desembre, principis de desembre, però pensa que, escolta, en 4 dies ens plantarem a febrer-març, i home, jo he comptat les cartes, i jo diria que en tenim encara per unes 4-5 setmanes,
O sigui,
per tant, compta finals de maig,
Alerta.
Queda tot el juny,
alerta.
I queda part del juliol,
Alerta.
O sigui que no ens adormíssim, Xavi?
No ens relaxéssim,
Això mateix, vull dir que... Va, mira, agafem la primera carta, que efectivament ha estat a principis de desembre. És una carta que ens arriba amb un sobre manuscrit des de Barcelona, i ens la remet la Neus i la Lídia Cotonat. I de dins extraiem un full manuscrit on podem llegir el següent. Benvinguts a Bert i Xavi. El nostre amic Enric Virgili, el senyor de la cal·ligrafia impecable, ens ha explicat que darrerament no rebeu cap massa cartes al programa i que no vol sentir ni a parlar del tema pluricó. Ens ha demanat a favor que escrivim una carta al vostre programa, i per tant així ho fem. Som dues germanes que tenim una caseta de la família a un poble del Prepirineu que té més cabres que habitants. Són unes cabres precioses, d'alta muntanya, que donen una llet tan bona que la seva gran mestra formatgera elabora uns formatges tan estupendos que cada any guanyen el primer premi dels concursos de la zona. Al poble hi ha un restaurant excepcional, reconegut pels crítics de la cuina del país, i el seu cuiner va estar anomenat Cuiner de l'Any de Catalunya. Tot una experiència pels sentits. A més, és un poble molt creatiu i molt artístic. Durant l'estiu es fan diferents concerts de música diversa, com clàssica, mexicana, de piano. Ha remarcat també la seva festa major, que està organitzada per la gent jove del poble i que té molt de ressò. Bé, no ens volem oblidar d'explicar-vos que aquest petit poble està enmig de muntanyes i és com un poblet dels que posem en els pessebres de Nadal a casa, amb l'avantatge que les vistes i panoràmiques que des d'allí es veuen són incomparables. Com veieu, és un poble petit, de muntanya, al que no li falta cap atractiu. Una abraçada per tots dos, doncs la Neus i la Lídia.
Però no ens ha dit de quin poble és, eh?
No ens ha revelat de quin poble
però
és.
Però què és això?
A no ser que vulgui preservar la seva intimitat i que, tal com diu al principi, vulgui continuar tenint més cabres que habitants.
Ostres,
que és una definició, em sembla estupenda, eh? Vull dir que...
Va, i la segona...
I la segona carta que ens arriba és una carta, mira, ens arriba des de Montcada i Reixac, que ens la remet una tal Lali o Loli Rovira, i de dins extraiem un sobre també macanoscrit que diu el següent: Montcada i Reixac, a desembre del 2022, la C de carta. Estimats amics del Basar de les Sorpreses, avui m'atreveixo a escriure-us una carta relacionada amb precisament la C de carta. I és que avui dia ens costa escriure, a mi em passa, un text una mica llarg i que no estigui relacionat amb la feina. Una carta ben escrita pot ser una petita joia literària. Quants llibres s'han escrit ajuntant cartes d'anada i de tornada? Missatges entre famílies, entre amics, entre científics, entre artistes, entre bans... De petits nosaltres encara havíem escrit cartes als amics durant l'estiu, i quina il·lusió quan en rebíem una. Doncs això, aquesta carta no és cap petita joia literària, però sí una carta d'agraïment per fer-me escoltar cartes als amics que us escriuen i que finalment m'han mogut a omplir aquest full en blanc, només per posar en valor el fet d'escriure, rebre i llegir una carta. Una carta és una conversa silenciosa que alhora pot ser un crit, o ens pot informar, o ens pot commoure. Així doncs, us envio aquesta carta amb tot el carinyo i perquè em commou el vostre programa, on sempre prenem coses que comencen amb totes les lletres de l'abecedari, fruit de les cartes que us escriuen i que ens compartiu. Totes aquestes C remarcades és perquè ha marcat la C, per entendre'ns en majúscula i amb negreta. Una abraçada per tots, Maria Eulàlia Rovira, doncs és això, des de Montcada i Reixac.
Molt bé. Doncs agraït a la Maria Eulàlia, a la Neus, a la Lídia, a tots els que ens seguiu escrivint al Basar de les Sorpreses. Sapigueu que l'adreça és la mateixa de sempre i podeu seguir-hi escrivint quan vulgueu. La bústia està oberta al Via Lliure, Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre el compromís és llegir-les totes en antena i contestar-les una per una. Bé, ara sí que anem cap al Beorlegui Express. Brillant, eh?
Sí.
Que li has posat cera doble, o què?
Bueno, perquè mira, la ventolada que va fer l'altre dia a Sabadell, com a també altres poblacions de Catalunya, va omplir tot una mica de pols, sí. I ahir al vespre doncs vaig decidir donar-li una bona capa del cero extra brillantado, sí, doble, sí, no sé, sí, què, que costa de més ullar la cara, però que, home, mira, durant unes quantes hores la cosa
aguantarà, llueix. A veure si aguanta.
No ens enganyem.
Veig que hi ha bandereta, sí, sí. És bandera... Sí. A veure si la... Home, aquesta és coneguda. Bueno,
caram,
sí, home, la de l'arbre mig.
De veritat.
Sí. Sí, home, això és Orient, això és el Pròxim Orient, això és el
Líban. Això és, escolta,
és bandera del Líban.
Ets una patxologia, eh?
És, no, és bandera del Líban, aquesta és coneguda.
Sí, jo, mai, mai de la vida.
No?
Jo, amb les banderes, la cosa va molt justeta, eh?
Sí, 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 home, sí. Sí. Doncs el que mira, no sé, l'arbre que hi ha al mig no sé què és, no m'ho he preguntat mai, però hi ha com, home, un arbre, però no sé, aquestes dues franges, una franja vermella dalt, una baix, i una franja...
Però és una olivera. Al Líban no hi ha, les oliveres no són molt famoses del Líban?
Ostres, no sé si és un...
O els cedres, no té... ara no sé si són les oliveres o els cedres, ara.
Doncs
no,
potser és un cedre, és que no té forma d'olivera, això.
Sí, vaja.
És un sembla més un cedre, potser sí.
Sí?
Sí, sí.
Doncs mira,
sí.
Marxem cap a la... Tu mateix ho has dit, marxem a la capital, a Beirut, i concretament al seu aeroport internacional, que s'anomena Rafik Hariri, que s'ha situat a pocs quilòmetres de la capital d'aquest país d'Orient Pròxim, on el passat diumenge 26 de març, ara fa cosa de 3 setmanes, es va generar un caos que encara ara dura. I tot, atenció, per al canvi d'hora... Ja saps que aquí vam avançar el rellotge a 60 minuts per adequar-ho amb l'horari d'estiu, guanyant hores de llum a la tarda, però allí no acabaven d'estar massa convençuts, i per això avui ens anem cap allí. M'estàs a punt?
Sí, no he anat mai.
Sí? Doncs apa, cap a Beirut.
No. Beurlegui, que hem deixat el cotxe aquí, el Beurlegui Express aparcat aquí amb mala posició.
Tu has vist aquell... És un moment.
Bueno, és un moment, però tu has vist aquell senyor, la gent aquell que s'està mirant.
Ostres, veritat, tu!
Jo aniria per feina, eh? No cal que li diguis res, no li diguis res, que aquí les gasten. Vull dir, anem fent el que haguem de fer, tu.
Doncs mira... aquí al Líban tenen una hora més que nosaltres. Per tant, ara són, diguem-ne, doncs això, més o menys 8:45 del matí.
Sí.
Però si t'hi fixes, a l'aeroport, és on estem, tant els panells informatius... mira, n'hi ha un... Mira, aquest,
a veure, dret, aquest, sí, sí.
Aquí n'hi ha un. Com els llocs on hi ha rellotges, sí, estan marcades 2 hores.
Com? Ah, sí que hi ha dues hores. Diferents. Sí, sí.
I això ha generat un caos, evidentment, immens.
Però no entenc el problema. O sigui, per què hi ha 2 hores?
Doncs mira, l'origen de tot plegat és religiós. Resulta que el Líban és un país on prop del 70% de la població és musulmana,
sí,
i el 30% és cristiana. I ara estan en el Ramadà, recordem, dies de penitència i de dejuni, i això doncs es concreta en diversos preceptes, el més conegut de tots, el no menjar des que surt el sol fins que es pon. I amb el canvi d'hora, doncs això ha implicat que si abans un musulmà libanès podia menjar els vols de les 7 de la tarda, sí, ara ha d'esperar prop de 2 hores més, perquè el dia és
clar,
més llarg.
Clar, clar, clar.
I és per aquest motiu que el primer ministre va decidir... Mira, saps què va dir? Escolta, no fem el canvi d'hora fins que acabi el Ramadà, que serà, recordem, el proper divendres 21 d'abril.
Sí.
La comunitat cristiana, òbviament, va dir que ni parlar-ne, que s'ha de fer el que ha fet tothom, de manera que el país ara està sumit en un caos perquè hi ha 2 hores. La internacional, amb l'hora canviada, que és la que segueixen els cristians, diguem, i la que no ho és, que segueixen els musulmans.
Clar, clar,
i esclar,
clar,
això, clar, només comencem, ho afecta absolutament tot. Els comerços, les escoles, les trobades, els mitjans de transport, trens, avions, tot. Tot absurdament està fet un caos precisament per, aquests, bueno, per aquesta manera d'entendre diferent les hores. I més enllà del sidral immens que s'ha organitzat, a mi m'ha cridat molt l'atenció aquest fet tan bàsic, però al fons tan rellevant. De manera que avui et proposo un nou bazar de les sorpreses abans que la grua ens agafi el Berlín.
No, anem tirant.
Doncs això, el que farà avui el bazar 301 que dedicarem a la lletra H. L'H d'hora.
Quina tensió, eh? El rellotge és insubornable, no?, d'alguna manera. Avui, per tant, el tic-tac és present absolutament al centre d'aquest espai.
Sí, sí, i de fet ja va estar present en una secció molt pretèrita, un basar, que vam parlar de la R de rellotge, però avui no, avui ens centrarem doncs en aquest aspecte que és l'hora. En el fons, jo diria que no en som conscients que la nostra vida regeix per tot un seguit d'infinites convencions, algunes amb segles d'història, que hem acceptat des que naixem. Una d'elles és l'hora,
sí,
però també, evidentment, també és una convenció el llenguatge, també és una convenció les lleis, les normes de cortesia, tot aquest compendi, diguem, de normes més o menys invisibles que ens ajuden a ordenar la nostra vida, que ens marca unes regles que les acceptem tots perquè d'alguna manera o altra ens venen ja imposades. No,
i amb
no?
aquesta idea de que sempre s'ha fet així, no? D'alguna manera, és a dir, si ho fem així és perquè algú més ho feia abans, i abans que aquest abans, doncs un altre abans, no? Això vol dir que és immutable fins que algú decideix canviar-les, com el cas de l'hora, que ara deies això, no? 2 cops l'any el canviem. També és una convenció canviar-la. Si no la canviéssim, també ens adaptaríem a aquesta manera d'entendre la vida, no?
Per tant... I en el fons això es pot extrapolar el temps, perquè sí, d'acord que tenim la durada d'un any que regeix per un criteri, diguem, real, que és el que triga la Terra en donar una volta al Sol, i un dia també, que és el que triga la Terra en donar una volta en si mateixa. Però, per exemple, en quin moment es va decidir que el dia es podia dividir en trossets més petits,
clar,
no? La mitologia grega va ser la primera a introduir el concepte d'hora amb les orae, que eren les deesses de les estacions i les porcions naturals del temps. Però tot plegat és encara molt més antic del que podríem arribar a pensar.
O sigui que hauríem d'anar més enrere que els grecs, eh?
Sí, a una de les primeres civilitzacions de la humanitat, que són els sumeris, i després dels egipcis...
Home, això perdona, establir... això li encantaria a l'Albert Pla, que és un fan dels sumeris, que sempre que parla de les seves classes d'història, els sumeris estan al centre del debat, sempre, sí, sí.
Clar, perquè d'alguna manera o altra són els que marquen moltes regles, que encara, d'alguna manera o altra, moltes variacions encara seguim, no? Després van venir els egipcis, que van establir un criteri amb unes franges, a les que anomenem hores, i que tenien diferent durada, és a dir, no totes les hores tenien 60 minuts, depenent de si era l'hivern o l'estiu, clar, perquè no tot, en el món antic, no tot estava regulat tal com ara. No hi havia trens, per tant, no havien de sortir una hora exacta. Els informatius no començaven a 2:45, per tant, no feia falta si eren 5 minuts més tard o 5 minuts més d'hora, no? A segles més tard, uns astrònoms grecs, en diferents períodes, Eratòstenes i part de Nicea, Claudi Ptolomeu, no només van determinar que la durada de les hores seria fixa, sinó que amb càlculs geogràfics van dividir en fraccions més petites, diguem-ne, aquestes franges, a les que van anomenar minuts i segons, utilitzant un sistema que és sexagesimal, ja que el 60 és un número, una altra convenció, que posseeix molts divisors i facilita el càlcul en fraccions. Però no sempre tothom ho ha fet així. A la història tenim un parell d'exemples, ben sonats per altra banda, en què les hores no duraven 60 minuts.
Per tant, ens anem a la Xina, per la música que estic escoltant, a la Xina clàssica, amb un horari diferent del nostre, que en hores que duraven més o menys.
Bueno, s'utilitzava un sistema decimal a la Xina fins l'any del senyor del 1645, per tant, fins a mitjans del segle XVII, es va imposar, diguem-ne, hi havia un calendari decimal, no sexagesimal amb el múltiple de 60, sinó el múltiple de 10. I a partir d'aquell any, el 1645, es va imposar el calendari Xixian, que està basat en l'astronomia europea que havia sigut portada pels jesuïtes. Els que ho van portar, diguem-ne, tot a l'extrem, van ser els revolucionaris francesos. Estem parlant ja d'un, com a mínim, un segle i mig més tard, és a dir, a finals del segle XVIII, quan van establir un calendari on el dia es dividia en 10 hores, cada hora en 100 minuts, i cada minut en 1.000 segons.
Hosti.
Però la durada de les hores, els minuts i els segons, no era, evidentment, la que atribuïm nosaltres. Clar, com estipulem la durada d'un segon?
Clar,
és molt difícil, no? Clar.
No, clar. En aquest cas seríem segons molt més curts que els nostres. Bueno, hauria de calcular-ho, perquè si eren només 10 hores en un dia, vol dir que les hores eren més llargues.
100
minuts per cada hora vol dir que hi havia més minuts per hora que no pas en l'actualitat. I 1.000 segons per minut són molts més, evidentment, no?
Clar, tot s'havia d'acabar quadrant, diguem-ne, perquè el dia acabava en un principi a les 12 de la nit i, per tant, tot havia d'acabar una mica, doncs ben arrenglarat, no?
Sí.
I no t'ho perdis, perquè ja posats a dividir també van dir, no, la setmana no tindrà 7 dies, sinó que tindrà 10 dies.
Mare meva.
I l'any no tindrà 12 mesos, sinó que en tindrà 10.
Sí.
Imagina't la revolució, imagina't els canvis que va comportar, no? A veure, també és veritat que oficialment el sistema va entrar en vigor a les darreries de la revolució, estem parlant de l'any 1793, i ho van de desacórrer perquè, home, ja prou complicat que era guillotinar nobles, com perquè encara haguessin de preocupar-se de veure a quina hora estem parlant, a quina hora
hem quedat per guillotinar el rei.
A quina hora li tocava la Maria Antonieta? El sistema antic o el sistema modern? Vull dir que...
No, també és veritat que tot és qüestió d'acostumar-s'hi, però això de hores, 10 hores, 100 minuts, però sobretot 1.000 segons per minut, és que, clar, si mínimament els minuts eren mínimament semblants als actuals, 1.000 segons per minut, és que, bueno, són una quantitat de segons increïble.
Molt complicat, molt complicat. Tot plegat, per això, jo no diria que ho és tant com la manera que tenim els catalans de referir-nos a l'hora.
Això, la gent quan aprèn el català, sempre hi ha un punt de conflicte amb el tema. No us entenc, és que les hores en català, a veure, tampoc no són tan complicades. I jo li trobo, i t'he de dir que li trobo un encant bastant considerable.
Jo molt, molt d'encant. A mi m'encanta dir l'hora en català. Sí, d'acord que crec que recordar que això de les 3 i mitja, crec que és correcte, o està acceptat, eh?
Sí,
però escolta,
de fet, mira, jo, els de la ràdio, que ho sabem això, que ens passem el dia dient hores,
sí,
jo, a vegades,
hora,
sí. Jo a vegades dic les 12 i 10, i sense cap problema, tot i que probablement el més exacte hauria de ser falten 5 minuts per un quart d'una, no? O vora un quart d'una del migdia, perquè a vegades no s'ha de ser exacte del tot, no? Però la veritat és que a mi m'encanta, les hores en català.
Jo, això de dir un quart de 4, 3:45, 5:08, mig quart d'11, 2:45, 9, Joan, a veure, per entendre'ns, l'hora aquí es diu
perquè,
per avançat.
Perdona, ara has dit una cosa molt maca. 2:45 de 9 serien 8:38. Sí, estem d'acord?
Sí.
Aproximadament, perquè no és exacte. Sí. Però només es diu amb dos quarts i mig, oi? Que no es diu un quart i mig o mig quart de...
Perquè... No, jo em sembla que també, eh?
També es pot dir?
Mig quart de nou, sí, tant, i tant. Vaja, jo sempre ho he utilitzat, això, eh?
Sí, eh?
Hi ha una cosa curiosa, i és que aquí en català diem l'hora per avançat, és a dir, sí. No allò que ja ha passat, sinó allò que es produirà, no? És a dir, en castellà diuen allò de la 10 menos cuarto, i ja donen per fet que són les 10. Uh-huh. Que sí, que falten 15 minuts, però que en el fons ja són les 10, les 10 menos cuarto, no? Nosaltres no, nosaltres diem 3 quarts de 10, és a dir... No hem arribat encara a les 10.
Sí, sí.
I ja veurem si arribem, eh? Vull dir que, a veure, sí. Que són 3 quarts i ja veurem perquè encara falta molt.
És molt
vull
català,
dir que...
això, tampoc. No, encara no ho diguis, això, eh? Encara no ho diguis.
No diguis blat, que no estigui al sac, etcètera, etcètera, no? Aquesta divisió té a veure, evidentment, com es regia la vida al món fa segles, en el que marcava el temps era la campana de les esglésies, i quan es tocaven els quarts i les hores. D'aquí expressions, com ara la que comentaves tu, o la que diu el Basté, per exemple, no? Quan tres quarts tocadíssims de 8 del matí, no?
Sí,
quan
sí.
Diu el matí, no? O no toca ni quarts ni hores, per dir algú que està sonat. Però encara hi ha altres expressions que defineixen hores concretes del dia.
Avui estic patint amb les músiques, perquè són, perquè hi ha com penitència del pas del temps. Hi ha una càrrega judeocristiana, diríem, això, amb el, uh-huh. pes, el pes del pas de les hores. És dolorosíssim, la noto, la presència.
La inexorabilitat del pas del temps.
Ara, és terrible, sí. Hi ha una càrrega romàntica aquí al darrere ben forta, no? Bé...
Que també recorda un mecanisme de rellotgeria d'una bomba que està a punt d'explotar,
també,
eh?
També,
el
també,
rojo,
també.
El cap azul, vull dir
també,
que no ens enganyem,
també.
Vull dir que...
Bé, per on comencem?
Doncs mira, ho fem amb l'hora de les bruixes. Quan diem l'hora de les bruixes ens referim, evidentment, a les 12 de la nit, que és una hora fosca, on hi ha negra nit i on es marca la transició d'un dia a un altre, però també, no ho neguem, d'una realitat a una altra i on tradicionalment les bruixes tenien el seu màxim poder d'encanteris. Ja que estem en encanteris, recordem que a les 12 de la nit és quan la Ventafocs recupera el seu estat normal amb la carrossa que torna a ser una carbassa.
No recordes, Albert, que... No sé si tu comparteixes, eh? Però de nen... Les 12 de la nit era una hora, no només per l'hora de les bruixes,
sí.
Però hi havia una càrrega de... Hem passat les 12 de la nit, com de...
Home,
aquí estem en territori prohibit ara mateix.
I
això
tant.
No és qualsevol cosa, eh?
Sí. Completament d'acord, sí. A més, ara m'ha recordat doncs, aquells elements, diguem-ne, d'una certa inquietud, uns certs nervis, de dir, ostres, arribem a les 12 de la nit,
que ja és demà, que ja és demà.
I estan desperts encara, vull dir que...
Sí.
Hi ha dues expressions també ben populars que ens venen de quan els romans començaven a comptar les hores del dia, que eren a partir de les 6 del matí, que és quan clarejava, i dividien la jornada en quatre franges. L'hora prima eren des de les 6 fins a les 9 del matí, l'hora terça des de les 9 fins a les 12 del migdia, l'hora sexta del migdia a les 3 de la tarda, del qual, per cert, deriva la paraula siesta, perquè es feia en aquesta hora, l'hora sexta, i llavors ve l'hora nona, de les 3 de la fins a les 6 de la tarda, quan en català diem allò d'anar a fer nones, és a dir, anar a dormir, sobretot aplicat als nens petits, ens referim a aquesta hora, sobre les 3 de la tarda, el que avui en diríem fer una becaina. I que ara la Setmana Santa, si heu anat a les celebracions litúrgiques, veureu que el moment en què mor Jesús és precisament a l'hora nona, és a dir, al voltant de les 3 de la tarda.
Per cert, que no t'he preguntat si tu em fas d'això de la becaina, de la migdiada.
Cada dia.
Sí,
cada
dia.
Imprescindible. Home, pensa que jo em llevo a les 5 tocades.
No, ja ho entenc.
I per tant, jo després de dinar, a 15 minutets, 15, no demano més, eh? Bueno, a vegades són 20, eh? 15 minutets de migdiada els haig de fer. I puc dormir on vulguis, eh?
Ah,
l'Elisabet
sí?
Em pot donar testimoni. Sí, on vulguis, eh?
Al sofà, a la cadira...
No, home, això ja per descomptat. Jo m'he pogut arribar a dormir en un restaurant, eh?
Què dius ara?
Sí. Sí.
Però i a l'altre comensal?
No, perquè l'Elisabet ja ho entén, això. Bueno, és una de les rareses que entén.
Ostres, que gros, Albert.
Sí.
O sigui, els 15 minuts finals de jo demano postres i tu vés fer la becaire.
Sí, tu vés fent que...
Ja et despertaran pel compte.
Això mateix, tu. No, a més, és l'imprescindible per desconnectar i, escolta, llavors
penso
que jo començo una altra jornada. Sí, tant. Sí. Bueno, aquesta divisió del dia es veu en un dels grans tresors bibliogràfics de l'edat medieval, que, evidentment, són els llibres d'hores.
Música. De què va això del llibre d'hores, Albert?
Mira, els llibres d'hores eren un tipus de manuscrit il·luminat, és a dir, quan es diu il·luminat vol dir que tenia dibuixos, que tenia imatges, i que era molt corrent a l'edat mitjana, i que tenia oracions, tenia salms, per anar seguint una mica el calendari litúrgic de la devoció cristiana, especialment pel que fa referència, doncs, a la devoció de la Verge Maria. La particularitat és que s'acostumaven a elaborar exclusivament per una determinada persona, i en molts d'ells s'hi han trobat anotacions personals, doncs això, de dates, de fets a recordar, ja que aquell llibre no deixava de ser una mica un calendari perpetu, que també era la crònica històrica d'una família que anava passant de generació en generació, no? Com es pot comprendre, eren llibres molt valuosos, aquests llibres d'hores, i s'acabaven transmetent, doncs això, de pares a fills, pel que els habituals propietaris d'aquests llibres d'hores eren, evidentment, la classe noble. I ja que parlem de classe noble i de noblesa, una òpera amb alguns d'ells.
Melodia ben reconeixible, Albert.
Que sí? Aquí tenim el famós ballet de La dansa de les hores, de la Gioconda, una òpera música de Melchiorre Ponchielli i llibret d'Arrigo Boito, i que es basa en una obra de Víctor Hugo i que va ser estrenada a la Scala de Milà el 1876, tot i que el compositor hi va introduir alguns canvis posteriors. Encara que és una òpera que representa relativament poc, té una escena, que és aquesta que estem escoltant, que és la més famosa de totes i que de ben segur que els nostres oients recordaran per l'obra mestra que Walt Disney va rodar l'any 1940, que és Fantasia, on hi va incloure a la versió d'aquest ballet, en lloc de ballarines, i sortint elefants, i sortint estruços, cocodrils i hipopòtams, convertint aquest fragment en un dels més recordats de la pel·lícula. Tot plegat, molt surrealista, com també un dels quadres més famosos de Salvador Dalí, La persistència de la memòria.
Jo crec que, Albert, que tothom ho té al cap, més o menys, el quadre de Dalí, però en tot cas el penjarem al compte de Twitter, però és evident que no és l'únic quadre de Dalí amb rellotges, eh?
Sí, a veure, de fet, jo vull comentar-ne un altre, perquè aquest no està referit a les hores, sinó als rellotges, perquè n'hi ha un altre que sí, que és menys conegut i que té per títol L'hora triangular, que és un quadre pintat de l'any 33, on s'hi veu un paisatge de platja, amb una immensa roca foradada on hi apareix una mena d'escultura a la dreta i que està presidida per un rellotge de pedra. De totes maneres, i tal com deies, quan parlem de rellotges i de Dalí, hem de fer referència, doncs, evidentment, al que comentaves ara, la persistència de la memòria, i que és un paisatge que també recorda d'una platja, on s'hi poden veure quatre rellotges una mica com desfets. Un penjat de la branca d'un arbre, un altre que sembla caure per la cantonada d'una taula, un tercer sobre una figura que no es pot identificar amb un gran nas, i un quart que pervalla amb formigues per sobre. El quadre va ser pintat l'any 1931, que és l'any en què l'escriptora Virginia Woolf va publicar Les onades. I ja que estem amb Virginia Woolf, doncs va, una obra on es parla d'ella, Les hores.
Dalloway dijo que compraría las flores ella misma.
La señora Dalloway dijo que compraría las flores ella misma.
Sally, creo que compraré las flores yo misma.
Gran pel·lícula i molt aplaudida, Albert.
Doncs sí, estem parlant d'una pel·lícula en majúscula, Les hores, dirigida per Stephen Daldry l'any 2002 i que adaptava la novel·la homònima de Michael Cunningham. La pel·lícula té tres històries que transcorren, recordem, en un mateix dia i que estan relacionades a través de la novel·la de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. D'una banda, una història ambientada en 1923 amb la mateixa escriptora, la Nicole Kidman, en el tram final dels seus problemes mentals. De l'altra, una infeliç mestressa de casa, la grandiosa Julianne Moore, que llegeix la novel·la l'any 1951 i que l'únic vincle que la sosté és el seu fill de curta edat. I finalment una editora nord-americana, meravellosa com sempre, la Meryl Streep, que prepara una festa per un antic nòvio que s'està morint de sida. Amb la música obsessiva de Philip Glass, jo diria que és el que recorda més aquesta pel·lícula, i un Oscar, per cert, per la Kidman, el film es pot trobar a Apple TV, Amazon i HBO, entre d'altres, tot i que és una pel·lícula que, ja podem dir ara, només apta per dies, diguem, en què l'estat d'ànim està per sobre de la mitjana, perquè és un pèl depriment, no ens enganyem.
Si pot acompanyar en un moment que estàs baix, potser veure si encara...
No és la millor teràpia,
Encara tindràs un ensurt. Però, de totes maneres, avui que volíem parlar d'hores, hem obert el bazar de les sorpreses amb tot aquest rellotges i aquesta... Vaja, ara que deies persistència, no? La marca de l'hora com a persistent, com a impenitent en aquest sentit, i m'ha fet recordar el dia que vam anar a fer el programa a la Universitat de Barcelona, que ens van explicar molt amablement com funcionava tot plegat, les plantes, els edificis, les aules, etc. I ens van parlar del campanar, i el campanar de la Universitat de Barcelona, que és un dels pocs laics, perquè no està vinculat a una església, no? Hi ha unes campanes que estan recuperades de fa no massa, i ens van dir que hi havia una inscripció, que són d'aquestes coses que a tu t'agraden, en llatí.
I tant, m'encanten.
Que diu...
Què posa?
Alumni et magistri academiae barcinonensis obtemperate sono. Aquest obtemperate sono, la resta es pot entendre bastant, els alumnes i els mestres de l'Acadèmia de Barcelona.
Sí.
Obtemperate sono és obeïu el so. No?
Ostres!
Que és quan la campana sona, aneu a classe, si pot ser, i no aneu al bar. Obtemperate sono. Doncs allà hi ha la inscripció des de fa tants i tants anys a la seu principal de la Universitat de Barcelona.
És una gran veritat, eh? En el fons, la dictadura més subtil, més dolorosa, més exigent que hi ha, és la del rellotge, eh?
Sí, senyor.
Fixem-nos-hi, eh?
Aquesta nota la pots
saltar. Tots estem condicionats sempre per l'hora, eh?
Sí,
i tant.
Sí. Ostres, tu. Des dels sumeris, com deies al principi, fins als nostres dies. Vinga, Beurlegui, una abraçada, que vagi molt bé.
Vinga, Bundó, igualment. Adéu-siau.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 Oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.